Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bona nit, us informa Pau Rovira. El sector de l'oci nocturn afronta amb optimisme el primer cap de setmana d'obertura total dels locals. Consideren que les mesures de control per la Covid van funcionar prou bé. La matinada de divendres també han obert prostíbuls, com el Paradise de la Jonquera, que segueixen les mateixes mesures que els bars musicals o les discoteques.
No hem tingut incidències des del punt de vista aquesta de la lectura i ha estat una nit bé d'afluència de públic perquè hi havia moltes ganes. Jo crec que és molt bo aquesta normalitat, sobretot pels treballadores i treballadors de l'oci nocturn, que portaven molt de temps tancat, per la gent jove i no tan jove que utilitza l'oci nocturn i per la societat en general, que és bé una senyal de normalitat.
És el balanç que fa el conseller de Sanitat, Josep Maria Argimon, de la primera nit de reobertura completa de l'oci nocturn. Ara molts locals estan amb totes les entrades venudes per aquesta nit i al cap de setmana. Després d'una bona valoració, també s'esperen solucionar alguns dels problemes que nit van causar llargues cues al moment de llegir els codis QR. Per tant, bona primera nit de reobertura. Anem a veure com va la segona. Daniel Sáenz de Aja, bona nit.
Bona nit. Doncs a sales com l'Apolo de Barcelona ja comencen a rebre els primers clients. És un públic jove, molt internacional. Encara hi ha poques cues. Ja s'han començat a posar les tanques per controlar la gent que va entrant. A nit, algunes incidències relacionades amb la lectura del passaport Covid van provocar llargues cues. Alguns no sé si llegia bé el QR, altres no feien encara 14 dies que s'havien vacunats. També hem comprovat que l'aplicació de La Meva Salut li costa carregar, així que és millor dur el certificat descarregat de casa. El director de l'Apolo, Albert Guijarro, ens ha explicat que avui han pres mesures per fer que avanci la cua més ràpida. Una altra cosa més difícil és assegurar-se que tothom es posa la mascareta dins la pista, excepte per veure.
Tenim cartells per tota la sala, per tot arreu, i a vegades la dinàmica quan la gent ja entra a ballar i està conversant amb l'amic, la copa, d'allò, no té tan present posar-se la mascareta, i arriba un moment quan estàvem ballant que ja es feia difícil. Sí que és veritat que teníem personal informant, però arribes fins on arribes.
El sector preveu que avui obrin 3 de cada 4 discoteques. Poden obrir a un 70% de l'aforament i en horari anterior de la pandèmia. Dani Sáenz de Aja, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Gràcies, Dani. Bona nit. Repassem ara altres notícies en format més breu. Satisfacció del sector cultural perquè teatres, auditoris i cinemes podrien recuperar el 100% de l'aforament divendres que ve. La data la fixarà el Departament de Cultura, però abans ha de tenir l'aval de Salut, que ja ha avançat que no caldrà passaport Covid per anar als espectacles, aquí no, però sí la mascareta. La Generalitat adverteix al govern espanyol que no renovarà el contracte amb l'operadora Renfe i reclama iniciar el procés per fer el traspàs de Rodalies. La vaga de maquinistes ha quedat totalment desconvocada avui, aquest divendres, i, per tant, no hi haurà aturades programades per la tornada del Pont del Pilar. Acord històric per a la fiscalitat de les grans empreses. L'OCDE pacta que l'impost de societat sigui d'un mínim del 15% a nivell global per evitar la competència fiscal entre estats. Així ho han acordat aquest divendres després de que alguns dels països més reticents, com ara Irlanda o Estònia, s'hagin sumat a la proposta que ara s'haurà d'aprovar definitivament a la reunió del G20 a finals de mes. I un atemptat causa 50 morts i centenars de ferits en una mesquita xiïta de Kunduz, al nord de l'Afganistan, durant les pregàries de divendres. Estat Islàmic s'atribueix l'atac contra els xiïtes, representat sobretot en aquest país pels Hazares, una minoria perseguida també pels talibans.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov.
Reconeixement a la llibertat d'expressió, la periodista filipina Maria Ressa i el periodista rus Dmitry Muratov, guanyadors del Premi Nobel de la Pau d'aquest any. El comitè noruec reconeix el treball de tots dos informadors per defensar la llibertat de premsa i per denunciar els abusos de poder a les Filipines i a Rússia. Christian Herbolzheimer, director de l'Institut Català Internacional per la Pau, ha destacat aquí a Catalunya Ràdio que el premi és un missatge als líders rus Vladimir Putin i filipí Rodrigo Duterte.
És un missatge a tots dos. En el cas de Putin probablement és més visible, però el cas de Duterte potser és més dramàtic, perquè Filipines és un país que va convertir-se en capdavanter en moviments per la democràcia, en derrocar la dictadura de Ferdinand Marcos el 86 amb un moviment social no violent, i en canvi ara hi ha uns retrocessos democràtics molt, molt, molt forts.
I ara els esports. David Ubach, bona nit.
Bona nit. Joan Laporta ha confessat que va tenir l'esperança que Messi acabés jugant gratis per poder renovar amb el Barça.
Sí que vaig tenir l'esperança, però jo crec que això té un punt d'il·lus, és que a última hora hi hagués un canvi de ritme i digués jugar gratis. M'hauria agradat i això m'hauria acabat de convèncer del tot.
Són declaracions a la porta a RAC1, on el president blaugrana admet que ara aposta per la continuïtat de Ronald Koeman per la seva estima al club i ha desvelat que estudien ampliar i jugar a l'estadi Johan Cruyff mentre les obres de l'Espai Barça obliguen a tancar un any al Camp Nou. Encara del Barça, afegim que Serginho Dest ha tornat a lesionar-se amb la seva selecció als Estats Units. Ha estat en el partit dels nord-americans contra Jamaica. El lateral del Barça ha notat una punxada als isquiotibials de la cuixa dreta. 5 jugadores del Barça figuren entre les 20 finalistes que opten a la pilota d'or. Són Sandra Paños, Alexia Putellas, Leke Mertens, Irene Paredes i Jennifer Hermoso. I pel que fa a la pilota d'or masculina, hi opten els blaugranes Pedri, a més de Leo Messi, ara al PSG. Entre els 30 candidats també hi figura el català del Villarreal, Gerard Moreno. I un apunt de futbol sala perquè la indústria Santa Coloma s'ha estrenat a la Lliga amb una derrota per 3-4 davant del Jaén.
Fins aquí les notícies.
The king is dead. A la comarca hi viuen hòbits. A Cinera canta Espriu. Barataria té els somnis de Sancho i l'Atlàntida dels a Plató. Un genet sense cap cavalca Sleepy Hollow. Un conill corre a Wonderland. Plou a Macondo i algú a Ítaca espera un dia més. I a Ciutat Maragda els volem a tots.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán. Dissabtes a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
On s'acaben els mapes. Comença la literatura.
Com dius, benvinguda i gratitud, i moltes gràcies. Moltes gràcies pel suport a la cultura i moltes gràcies per vindre a Sitges i creure en el festival. I molt benvinguts i a gaudir moltíssim, clar.
És l'alcaldessa de Sitges, l'Aurora Carbonell, qui ens ha donat la benvinguda a aquesta finestra indiscreta que comença en aquests moments amb l'esperit musical de Net i els companys, no només del festival, sinó de Catalunya Ràdio.
It's time to start. My time to start.
Fausto, ets a punt per començar?
Has començat el festival?
Portem 20,
a tope.
24... A tope?
Sí.
Jo no t'he vist mai que no estiguis a tope, Fausto.
No?
No, no.
Quan em trobis de bajona ja...
Vagis a l'hora que hi vagis, surtis o entris d'on surtis i entris, sempre hi ha el Fausto firmes fent la cua, comentant les pel·lícules o posant-se les piles. O sigui que...
I tu estàs darrere.
No, no.
Ah, xato, al costat.
No, senyor. Què dius, ara? A vegades estic davant i et cedeixo elegantment el pas. Com a l'Alfons. Alfons, Gorina!
Bona nit.
24 hores del Festival de Sitges, 54 edició. Després d'un any passat que, ostres, vam venir aquí amb posar tot l'escalf possible i imaginable i tots patíem, i tots ho passàvem malament, i tots estàvem preocupats, i tots aplaudíem fins i tot allò que potser no haguéssim aplaudit, perquè en aquell moment el que era important era viure el festival i que el festival i el cinema fos absolutament viu.
No, i encara aquest any la sensació de bombolla de poder-nos tancar aquí uns dies, gaudir de cinema i estar junts, encara és una novetat dins d'aquesta nova normalitat i molt agraïda. Per tant, Sitges a tope.
Amigues i amics, portem 24 hores de festival, poc més, i hem vist ja tantes pel·lícules i algunes tan notables que realment aquest any ens ho estem passant realment molt bé. De manera que no us perdeu fins les dues de la matinada de la Finestra Indiscreta i després l'audiovisual amb l'Uri, amb la Sílvia i amb el Ricard, que avui és el company de viatge indispensable. Després farem la llista completa de l'equip de la Finestra Indiscreta, que, això sí, una vegada més ha de celebrar, esclar que sí, els 35 anys del programa.
Bien, acompáñame.
Entonces, ¿cuál es el trabajo exactamente?
Mantenimiento del inmueble, trabajos diversos. Le pagaré con comida y alojamiento con vistas al sur.
¿Como en el anuncio?
Oh, sí. Igual que el anuncio.
Oh. Escuche.
Dels 35 anys de la Finestra Indiscreta, una pel·lícula que va ser Sitges, que va ser el 1991, que va guanyar el Premi al Millor Actor, el Premi al Millor Director, el Premi a la Millor Banda Sonora, el Premi de la Crítica, era l'any d'Europa, de Lars von Trier i de Poison, de Todd Haynes, que, per cert, vindrà al programa la setmana que ve, també, evidentment, i era, Fausto, podem definir com un 13 Rue del Percebe, caníbal i... Polanskià.
Molt polanskià, tenia tots aquests elements i, a més, amb aquesta mena com de surrealisme, també de còmic francès, que estava molt bé.
Així vam descobrir a Jeanette i Carro amb tota la carrera que van fer després, la música del Carlos D'Alessio, i, en fi, que els carnissers que viuen sota casa nostra i que, a vegades, de la matinada afilen els ganivets, acaben convertint-se en l'inspiració d'una pel·lícula tan delicada i tan gore com Delicatessen. Una pel·lícula de la que ja parlàvem a la Finestra Indiscreta l'any 1991, com escoltàvem aquesta veu. I don't like your little games. Don't like your tilted stage. The... Va ser tu, Alfons, que vas triar la Taylor Swift?
La va triar la Sílvia, realment. Jo no hauria triat
no falla,
la Taylor Swift, perquè n'hi ha que m'agraden bastant més.
Molt fàcil d'identificar. Sílvia, Taylor Swift i Look What You Made Me Do. No tens micro, no pots parlar, no em diguis res. T'agrada moltíssim. La recordes? No, no, per què me la vas posar? Ara està dient que no li agrada tant. En fi...
Però si ha cremat pistes de ball. Ara no, perquè estan totes tancades.
Jo crec que és evident, no? 24 d'agost del 2017 és quan va sortir aquesta cançó del disc Reputation, o podem dir dance pop de la foscor, perquè el primer dia, amb 19 milions de visionats a YouTube, va convertir-se en l'èxit inenarrable de la nova generació de com escoltar música en aquests moments amb els nous sistemes. Per cert, amb un vídeo d'Ot, que era extraordinari, i tant la cançó com el vídeo, admirats per zombis, tombes, serps, brillants, motos i molts morts. Tots aquells visitants que ara, avui, aquí, de matinada, des de Sitges, a la Finestra Indiscreta, donen sentit a aquest directe que fem amb vosaltres per compartir l'emoció anual de venir al festival.
La Finestra Indiscreta a Catalunya Ràdio.
Salut i bon programa. 30 anys més, ens diu el Llorenç. Com a mínim, almenys. I si no hi arribo, diu ell... El deixaré en herència. Com ens deixarà a nosaltres en herència aquí, a fills, a successors, a un altre programa de la casa, el Fausto que, o l'Alfons, que el faran a partir d'ara.
Hi ha una edat de jubilació, també.
M'encanta que ens feliciteu, que compartiu amb nosaltres la gràcia d'estar junts de matinada, o bé quan descarregueu el podcast, que pot ser qualsevol moment de la setmana. I, de nou, el Josué, que també ens segueix, diu, per molts anys... Gran aniversari del programa i m'agradaria, si es pogués fer, apunta Sílvia, a la secció Stranger Things de la Sílvia, un John Carpenter o un Kurt Russell. Bé, doncs, com deia abans, fins a dues la Finestra, de dues a tres l'audiovisual sitgetà total avui també. en companyia de Silvio Andrés, Elisabet Espuny, Fausto Fernández, Oriol Fidalgo, Àlex Gorina, Alfons Gorina, Ricard Luque, des de Control Central, la Júlia Aparicio i l'Albert Batlle, i tots els altres que avui no són però que estan en el nostre cor. Desi de Fez, Violeta Covaxis, Alba Laguna, Guillem Marí, Carles Romero, Alice Tapiol, Núria Vidal i tot l'equip del Sitges Festival.
Jenny Williams, atacada por un animal grande, ¿no es así, doctor Joy?
Unos dientes afilados y de grandes proporciones le seccionaron la yugular, causándole la muerte.
¿Qué es eso?
Ah, un bastón con una cabeza de caballo.
No es de caballo, sino de lobo.
Ah, Frank, eso es lo que ronda por ahí, ¡un lobo!
Alfons, identifiques?
Home, sí, evidentment. Anticrist, Superstar, Marilyn Manson.
Per què? Perquè és un autèntic home allò. I perquè, a més, és l'aniversari de Jesucrist Superstar. Llavors fem una combinació entre Jesucrist i l'home llop, i què surt? Jesucrist el llop? O com ho podem definir? En fi, jo penso que està molt més maco fer un homenatge finestrer a l'home llop i a Marilyn Manson amb Jesucrist Superstar o viceversa. Perquè, amigues i amics, al llarg del programa d'avui, músiques de llops i de werewolves sonaran, no? Els Cramps, Marco Monardo, Ray Oviedo, evidentment les bandes sonores, els Refreshments, Alban Vega, Van Helsing, la pel·lícula, Bici, Camp Light, Kokoroiji, Cat Power, Mogwai, Paul Simon... En fi, Uri, prepara'ls a tots perquè volem sentir molta música d'homes llops al llarg del programa d'avui.
Mom, you have to go.
La finestra indiscreta.
Ja som a Sitges i fem de tot amb el terror.
You believe in ghosts?
Aquesta primera setmana serem posseïts per les dones llop del Women in Fun. I per les mares paral·leles, les lleis de la frontera, la titànica Júlia Ducournau...
Yo soy apolítica. Mi trabajo es gustarle a todo el mundo.
A Malasca, Fausto i uns quants Adams ja tenim el primer delicatessen indiscret.
La finestra indiscreta. Divendres a les 12 de la nit amb Àlex Gorina.
I a l'audiovisual cantarem amb els cabells punqueros de la núvia de Frankenstein.
Lee esto, Valdemar.
De niño oí algo sobre mi padre. Algo que esta carta confirma. Él tuvo que ver en la inmovilización de Inre Wolstein. Y ahora, qué ironía del destino. Valdemar, el remite puede ser nuestra salvación. Vete, vete. Dios mío. Vete.
Ara et posem a prova. Aquest home llop, a què et sona, Fausto?
Em sona a Paul Nashi.
Ah, Jacinto Molina. Bé, ja sabeu que, a més, era la pregunta que vam fer la setmana passada per una persona que s'ha emportat el superpremi del festival amb aquest abonament de les matiners que segur que està disfrutant com un boig i com un home llop, eh? Doncs sí. Entre altres homes llops, també Jacinto Molina.
Valdemar Daninsky.
Bueno, tot aquest cicle dedicat als homes llops, que és una mica el leitmotiv del festival, evidentment destacadíssim. I curiosament el Marcos ens diu que troba a faltar un títol, home. Tots no poden ser-hi. Diu, homes llops, alliberament de la bèstia interior, empoderament femení, en companyia de Lobos.
Jordan.
Que va venir a Sitges.
Sí, vamos,
gran roda de premsa al Palau Maricel, si mal no recordo. Va ser brutal aquella visita.
O Ginger Snaps, que també tenia bones llops.
I premi, no? Si no recordo malament.
I premi. I a més, amb aquella Àngela Lansbury fent d'àvia de conte, que encara és viva.
Sí, encara és viva.
Jo llavors era una senyora àvia i encara és viva.
Com Maggie
Smith. Han passat molts anys. Maggie Smith és una altra dona llop, total, eh? Bé, doncs, escolteu, ara que vindran aquí les dones del festival, ara immediatament vindran a fer-nos companyia a la taula, fem un ràpid allò. De moment, Fausto, amb què et quedes?
De què em quedo? Del que porto vist?
Sí, clar, o del que has viscut, o de qui t'has trobat, què ha passat?
Sí, són hores per dir-ho i tal, perquè m'he trobat a molta gent, molt sabic. No, però de pel·lis d'execution, que és aquest thriller sòrdid i terrible rus.
La pel·lícula russa, eh?
M'ha agradat molt. Sé que té algunes coses que jo les milloraria, però qui sóc jo davant del director, però la pel·li és una...
El director del programa La Felicitat Discreta, vols dir?
També, sí, tu també, tu també, tu també.
L'entrevistarem, ja t'ho aviso.
No, però la pel·li és molt angoixant i és una pel·li que està absolutament ben feta, és una meravella de pel·lícula.
I vos, al fons? Jo, mira, m'agraden les pel·lícules festives que he vist de moment perquè tinc ganes de passar-m'ho bé. Em quedo amb The Deep House, la pel·lícula de Julián Mogui i Alexandre Bustillo, que són uns clàssics del festival, i han fet, han barrejat Terror Aquàtic i Casa Encantada. Dius, ja no pot haver-hi res millor. I també aquesta pel·lícula que es diu The Trip, del Tommy Wirkola, que és un altre director de zombis nazis, etc., protagonitzada per la Noomi Rapace, que és un festival en si mateixa i s'ha de gaudir a un lloc com si...
Bueno, coses que potser ningú més ha vist, perquè nosaltres tenim accés a alguns visionats i algunes possibilitats, i per tant...
Però mira, The Trip arribarà a Netflix la setmana que ve, per tant estarà a l'abast de tothom, i la del Julián Mogui i Alexandre Bustillo, de Deep House, a Movistar, el dia 25. Per tant, res, aviat estaran disponibles per tothom.
A mi el que m'ha encantat és descobrir, entre altres coses, que la Olivera, a la que jo el primer any li podia treure el cap per damunt de l'olivera, perquè era petita, petita, petita en aquests moments, és una mena de superarbre que ja ens aixopluga absolutament a tots i que deies passar a l'Ani, a Lili, amb Ripur, al gosset. Ai, gran anècdota del gosset.
Moltes anècdotes.
És un dels personatges del festival, ja.
El gosset de la directora iraniana instal·lada als Estats Units, que ha fet una cosa...
Ha fet dues coses admirables.
Però que ha de fer un gos en aquesta circumstància.
Llapar la cara del Fausto, per començar.
Sí.
Amb un entrat.
Però estic acostumat a aquestes coses, eh? Jo porto molts anys.
I fer les seves necessitats al jardí de l'hotel.
No, però el millor és que la pobra xicota encarregada de premsa ha anat a recollir.
I l'ha recollit. I jo dic, no, és que tinc un gos jo també, i per tant...
Em poso en el seu cos, no? Sí. Bé, doncs, escolteu, passen coses com veure passar la Belén Rueda. I és que l'Alfons immediatament ha anat a parlar amb qui ha estat el primer premi d'honor del festival d'enguany.
La Belén Rueda ha estat el sex símbol de l'Alfons quan era petit.
El Galiné només podia tenir una successora.
És Belén Rueda.
És veritat o no és veritat? Sí? Li han donat el primer premi d'honor i és que ja té una trajectòria. I ens ha seleccionat alguna cosa?
Doncs sí, a veure, és que clar, quan ell ha dit el que ha dit el Fausto, poseu-vos en el cap, no?, d'un nen petit que volia veure Oliver i Benji, però que abans sempre li posaven un programa que es deia VIP, amb l'Emilio Aragón, on ja apareixia Belén Rueda, i li he dit, Belén, és que claro, jo te veia ja quan era un niño pequeño, nunca imaginé que ibas a estar aquí y a ganar un premio, y ella me ha dicho, no, es que yo tampoco.
En la época del VIP yo tampoco me lo hubiera imaginado, era mi sueño, pero todavía era un sueño incipiente. Quiero decir que no sé, pensé, a lo mejor no puede ser, pero era mi gran ilusión.
¿Y dirías, dentro de este recorrido, que Mar Adentro lo cambia todo?
Totalmente. Ten en cuenta que ahora hay muchas barreras que se han tumbado. Hay algunas que se han tumbado que tenemos que tener un poquito de cuidado. Por ejemplo, una de ellas es cuando trabajabas en televisión era muy difícil que te aceptasen en ficción. Después, cuando ya conseguías entrar en ficción, era muy difícil que te aceptasen en cine porque eras de televisión. Y yo creo que eso ya se ha roto completamente. De hecho, no solamente aquí, sino en otras industrias mucho más potentes que la nuestra, hay actores de cine que están haciendo sus propias producciones en televisión o están trabajando en televisión.
Ya que te dan un premio honorífico, permíteme hacer una mirada atrás con un poco de perspectiva. No te voy a pedir que elijas película, porque ya sé que esto es imposible, pero ¿qué rodaje recuerdas con diciendo, wow, ese fue especial por lo que sea, fue perfecto?
Mar Adentro, porque fue mi primera película y tuve la suerte de hacerla con Alejandra Amenábar. El Orfanato, porque era la primera película para muchos jefes de equipo. Óscar Faura como director de fotografía, Jota como director, en fin, los productores también. Y por ejemplo hay una película que yo la llevo muy guardadita en mi corazón, que es El Cuaderno de Sara, que nos fuimos a África a rodarla con Edmond y con Javier, y fue una historia muy fuerte y que sigue existiendo y que sigue pasando y que siguen sufriendo.
La finestra indiscreta a Catalunya Radio.
¡Fantomas, fantomas! ¡Ese fantomas! De nuevo fantomas, y siempre fantomas.
Por primera vez disponemos de numerosos testigos, señor comisario.
Bueno, que los detengan. ¿Eh? No, ya no sé ni lo que digo, que los interroguen.
Ya está hecho, ya está hecho.
¿Qué han declarado?
Pues,
¿Qué han declarado?
Julia Ducournau, Palma d'Or a Canes, estrenada avui, presentada al festival ahir. Polèmica per tot arreu, però jo la vull destacar, perquè realment... No sé si heu vist una pel·lícula que es diu Pare i fill de Sojourov, perquè és com la versió de Pare i fill, però a través de Cronenberg, d'una història impactant del tot, que a mi em sembla la Bíblia. O sigui, no és el Nuevo Testamento, és el Nuevo Testamento d'una nova humanitat, d'una nova concepció, d'una nova generació de gèneres que representen el segle XXI. I tot i que li puc discutir coses, no puc més que rendir-me davant de la valentia de la persona que ha fet aquesta pel·lícula, que és una dona molt especial, al fons.
Que la Júlia, que la vam poder conèixer a Sant Sebastià, en aquest cas, va deixar tothom enlluernat amb la seva presència realment impactant, i el seu discurs, no oblidem que és tot just la seva segona pel·lícula. I bé, va estar allà, després de l'expectativa de Crudo, sobretot, aquest titan era important, Palma d'Or, a més per cinema de gènere, per tant, doncs, una sèrie d'elements importants.
Ara escoltareu una declaració de la Júlia Ducournau amb una traductora que tenia por de la directora i li feia la traducció simultània, però tan baixet, tan baixet, tan baixet, que sents més a la Júlia Ducournau que a la traductora, amb la qual, amigues i amics, intenteu entendre el que diu la directora, o en el seu idioma, o el que diu la traductora. Ah, sí. Baixet, baixet, baixet. Escolteu.
Con Titán, esta expectativa era todavía mayor. Es verdad que había soñado con llevar un film que no solo es un drama corporal, sino que es en sí mismo bastante indefinido para la competición. Cuando fui seleccionada, era una victoria ya para mí, es una gran victoria, porque la idea otra vez es que cuando haces películas quieres crear tu propio lenguaje, quieres comunicar este lenguaje a otras personas y piensas que vas a ser escuchado, no es necesariamente entendido, pero escuchado. Y esta comunicación va a traer preguntas a la audiencia y crear debate. Y la competición fue el perfecto sitio para hacer esto, porque la audiencia no es la audiencia que normalmente le gusta mis películas. Y por eso puedes ver si tu lenguaje puede ser universal. Es solo algo para la gente como tú, sino que puede empezar un debate que no tiene los códigos del cine. Esto fue increíblemente importante para mí. Y el hecho de que esto pasara así, obviamente, es una gran alegría para mí como directora, pero también me hace pensar que ahora, hoy en día, esta competición está abierta para las películas de género. Espero que esto sea el caso y que esto va a assert itself in the next years. En los próximos años vaya a abrirse, pero sabemos que en la posición internacional tiene grandes directores que pueden elevar el género y que pueden hablar de miedos, de deseos. Tenemos directores que a mí me gustan mucho. Y pienso que me siento muy confiada en que esto va a abrirse. Well, no one told me about her,
the way she lied. Zombies, She's Not There, és una cançó de Titan que surt de la pel·lícula, i quan va sortir el públic de la projecció, tant d'aquesta pel·lícula com de la pel·lícula inaugural del festival de l'Anna Lily Erinburg, és a dir, Mona Lisa and the Blood Moon, dues pel·lícules de directores que han estat l'obertura del festival. Un festival que té un director artístic que tothom coneix, que és l'Àngel Sala, però que té dues dones que, pel damunt, en la fundació, l'alcaldessa, que és la presidenta de la Fundació de Sitges, i la Mònica García, que és la directora d'aquesta fundació. Bona nit, Mònica.
Hola, bona nit.
Benvinguda. Què us van dir la gent al sortir d'aquestes dues primeres projeccions d'aquestes pel·lícules?
Tothom entusiasmat, perquè Titan, òbviament, era superesperada. És història del cinema fantàstic, no ens queda una altra. És la primera dona que guanya la Palma d'Or amb el gènere, o sigui que sí o sí s'havia de passar pel festival. I Mona Lisa és, clar, és un conte negre tan especial que passa sempre a la pel·lícula inaugural, és una elecció difícil, però tothom en va sortir encantat i no espantat.
Tant l'Àngel Sala com l'alcaldessa de Sitges, aquí heu sentit al començament del programa donant-nos la benvinguda a l'Aurora Carbonell, com la Mònica García, la directora de la Fundació, han estat responsables que les dones prenguin un protagonisme nou en el festival o que el festival adopti un protagonisme nou envers del món de les dones, en el món del cinema i en el món del cinema de gènere. L'alcaldessa de Sitges ahir ens deia això.
El Woman in Fam, precisament, serà això, no? Serà un espai de trobades, de xerrades, d'actrius, de directores, de productores... És en tot l'àmbit del món de l'audiovisual que la presència de la dona ha d'estar molt més representada. Som el 50%, som, a més, també molts cinèfiles i també hi ha molt públic femení i, per tant, penso que això, evidentment, encara ha de créixer moltíssim i, malauradament, hem de fer aquestes coses, no? Aquestes especialitats de fer un Woman in Fam o això, o fer incís en què s'inaugura amb una pel·lícula d'una directora dona, perquè encara no estem ni molt menys als índexs que haurien de ser d'igualtat. Estem fent passes, passes grans, perquè, com dic, l'Àngel Sala és el director artístic, però tenim a la Mònica García, que és la directora de la Fundació, la patrona de la Fundació soc jo, perquè hi ha una alcaldessa. Per tant, és això el que és important, que les dones estiguem en llocs decisoris, en llocs on es decideixen les coses, realment en llocs molt més directius, que és on fem més falta, també, ara, perquè la visió de gènere es nota realment quan ve una dona, quan entra una dona en aquests llocs directius, no? Per tant, sí, esperem que encara en llocs de direcció entrin més dones.
Perquè potser resultarà que acabarem descobrint que en el món del cinema hi ha aquesta discriminació o aquesta irregularitat, o podem dir aquesta cosa incomprensible, però en el món del cinema fantàstic encara potser més accentuada i per tant a Sitges li corresponia també prendre una mica la iniciativa en aquest sentit. Tot i que avui hem parlat amb l'Alaska, que és un membre del jurat, i ens ho ha, diguem, visualitzat d'una manera que a mi també m'ha agradat, perquè ho ha contextualitzat en un món més genèric amb aquestes paraules.
Señalar y abrir, yo creo que ya pone la seña donde tiene que estar, que es la presencia o no de mujeres, extranjeros, personas de otra raza, angloparlantes, no angloparlantes, que es decir, podemos empezar a diseccionar demasiado. Y lo que no podemos es establecer cuotas. Queremos que se haga buen cine, incluso mal cine, porque el mal cine también nos gusta, independientemente del género, nacionalidad o raza de quien lo haga. Que hay minorías que no lo son, pero que en determinados países o géneros les cuesta. Pues yo me acuerdo cuando era DJ, okay, yo empecé tocando la guitarra, ninguna chica tocaba la guitarra, pero podían haberlo hecho. No había una norma que te dijera las chicas no tocan la guitarra en los grupos de rock, sencillamente no ocurría. Bueno, pues la posibilidad de que alguien lo haga ya te abre la idea de que a lo mejor tú también puedes hacerlo. Yo me quedo con eso. Más allá ni de cuotas ni de imposiciones, porque también es muy injusto.
I els zombis continuen el seu viatge amb nosaltres i a nosaltres ens importava tant la iniciativa de Women Fan que vam dir, mira, el primer programa que farem des de Sitges el primer dia del festival, que a més és el moment en què es produirà l'activitat, entrem-hi, parlem i presentem-ho. I, per tant, gràcies per venir, Mònica, malgrat tota la feinada que teniu. I ben acompanyada de l'Anna Mora Griega, per exemple, productora de New Bleed, ni perdó. Bona nit.
Bona nit.
Acompanyada de l'Irene Morail, la cineasta, directora de Sub de Síndria.
Hola, què tal?
I la Laura Ferrés, directora de Los Desheredados, entre moltes altres coses, totes, eh? Vull dir, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Per què l'has portat, Mònica?
Doncs elles són les nostres primeres noies woman
Women in Fun, unes línies dins del programa, que la idea és que sigui molt més ampli, plurianual, però unes línies és la sensibilització. Van fer una mena de petita selecció de dir quines són les noves noies amb talent dins del cinema i que poden tenir, que no hagin fet mai fantàstic i poden tenir un cert recorregut, almenys que s'acostin al fantàstic com un llenguatge més, que se'l plantegin. I estem en això, posant la llavor amb elles, que portem 24 hores les pobres fent una inversió absoluta per veure si també fan seu el fantàstic com una opció més.
Perquè llavors, a veure, de què va exactament això que us estan proposant des de Women in Fam? Què volen de vosaltres? Què us ofereixen i què us proposen?
Doncs la veritat és que, bueno, des de veure moltíssimes pel·lícules, no?, que vam arribar ahir, vam veure tres pel·lis, no vam poder ni sopar.
Per què la gent del cinema, moltes vegades per la seva feina, no poden veure totes les pel·lícules que haurien de veure? És injustíssim, és una barbaritat, sí o no?
Sí, ens passa.
Doncs què?
Doncs des d'això, xerrades, col·loquis, mentories, no? Jo crec que és un programa molt, molt complet i que fa molta il·lusió també després de la pandèmia poder-se tancar, mirar pel·lícules plenes de gent, és molt guai.
I vosaltres en què us comprometeu llavors? En intentar contagiar-vos de la necessitat d'obrir-vos també en certa manera?
Bueno, a gaudir de l'experiència i, evidentment, sí, a tenir en compte el gènere com a possibilitat de cara a futurs treballs.
Mm-hmm. Perquè això és una iniciativa que prové d'un moviment internacional, Mònica. O sigui, és a dir, és Sitges, però en aquests moments Women's in Fam, en certa manera, comencen a produir-se en diversos espais del món.
De fet, el que sí que hi és, i que sembla que ens haguem posat d'acord, perquè no és cert, una certa sensibilitat.
No estem organitzats.
O sigui, dins del Fantàstic sí que existeix una xarxa que es diu Women in Horror i que agrupa diferents iniciatives. Women in Fan ha nascut a posteriori i no estem dins d'aquesta xarxa. Però és cert que tots els festivals de cinema estan fent o es proposen com una línia estratègica la visibilització de la dona. Mm-hmm. Per començar, Cannes, que també va treure les seves estadístiques, es va afegir al moviment 50-50-20-20, i que cada any que fa el test de què ha compromès amb aquestes estadístiques, doncs falla, i aquest any ha intentat revifar-ho i fins i tot superar aquesta paritat. I ho hem vist a Sant Sebastià, també amb una presència femenina massiva. Però més enllà d'aconseguir aquestes quotes que criticava l'Alaska amb tota la raó, el que volem és crear això, una llavor o un programa de... Per un costat, visibilització, perquè dones hi ha hagut, però la seva feina potser no ha estat mostrada, no està visibilitzada, i és una veritat com un temple, que si tu ho veus, et planteges que pots ser directora, creadora de fetes especials, etc., i les nenes potser no ho estan veient, no és un exemple a seguir. I després tenim la línia de sensibilització amb elles, o sigui, amb aquesta beca per tres dones que ens acompanyen, i que potser sí o potser no, però com a mínim hauran estat a prop del fantàstic com un llenguatge més i el seu abast. I després llançarem la línia de producció per intentar que també el festival capitalitzi i a través
de la... Estàs dient que el festival produirà pel·lícules?
Produirà, de moment, curtmetratges escrits i dirigits per dones.
Produireu?
Produirem.
Only?
Estem canviant...
Home, amb algun tipus de sponsors o de col·laboració?
Home, clar, tenim aquí Adama, tenim Acció Cultura, tenim Avèrtix, i tant. O sigui, la idea és... No, i comencem per curtmetratges, ja m'agradaria començar per llargs, o sigui, la cosa és el que és, però ja saps que el festival és una plataforma de promoció, sí. O sigui, poder mostrar una feina i capitalitzar aquesta feina a través de tot el que significa el Festival de Sitges és si el nostre això, tresor.
Si això tira endavant, esteu disposades a fer un esforç i pensar una producció de la mida, de l'ambició que sigui, que això és un tema... que correspongui a les característiques de lo que és el cinema de gènere, per exemple?
I tant. Jo m'apunto a tot.
Apunta al bombarder.
Jo no. Ja us està venint alguna idea al cap o què?
Bueno, jo justament els deia que és casualitat, però que jo els dos propers projectes que tinc, tant de curtmetratge com de llarg, són de gènere fantàstic. I és curiós perquè jo no tenia contacte amb aquest cinema em venia més des de la literatura i tal, però quan vaig rebre el mail de la Mònica vaig pensar, ostres, qui els hi ha dit, no? Perquè justament era una cosa que m'havia començat a interessar.
No, a més és un gènere tan ample que poden caure qualsevol altre tipus de gèneres dintre. La fantàstica dona oportunitats de parlar de 40.000 coses diferents que poden ser també més interessants per vosaltres. És una mena com d'eina, com de contenidor.
Exacte, un gènere líquid que es pot marida molt bé en qualsevol altre.
Per exemple, veu veure Titan i la pel·lícula de Anna Lili?
Sí, sí, la vam veure.
Què en penseu? Què en penseu? Va, sincerament.
Jo vaig sortir de Titan encantada, però m'ha agradat més quan m'he llevat al matí.
No. Això ho fan les millors pel·lícules.
Sí, sí, sí.
Sí.
Uh-huh.
Sí, sí, totes dues estan molt bé, cadascuna a la seva manera, però són bones pel·lícules.
És un bon programa doble, entre parèntesis, sí, no, no. Perquè tenen una sèrie de coincidències o d'elements que...
És que Mona Lisa és la versió familiar de Titan.
Si vols, sí, no?
Sí, bueno, ja parles amb veure seguides, o sigui que crec que vam sortir...
I havíem vist Sensor abans.
Sí,
Sensor
sí.
també no dirigida per una dona, també.
Mira, jo aquesta no l'he pogut veure, el que em passa com a vosaltres. Per fer la feina, una entrevista, no sé què... Ai, sempre hi ha una pel·lícula que se t'escapa i és com una mena de ràbia horrorosa, no? O sigui que... Vosaltres, el gènere, fins ara... O sigui, si haguéssiu de posar un model de pel·lícula de gènere que tota la vida us havia criat, i mira que estem parlant d'un gènere que va des de la ciència-ficció fins al terror, passant per la fantasia, el món oníric, els superherois o el que vulgueu, eh?
Ja, mira, per exemple, quan vaig venir cap aquí, que m'havia de fer com l'acreditació per l'aplicació del festival, i una de les preguntes era... de totes aquestes pel·lícules, quina era la teva favorita de gènere, no? I, per exemple, entre elles, pues, no sé, n'hi havia Holly Motors.
Uh-huh, uh-huh.
Això també es pot considerar al final una pel·lícula de gènere.
És una altra pel·lícula que lliga molt bé amb Titan.
Titan també.
La pel·lícula de
exactament, per això l'esmento, no? Que està molt bé. O sigui, és que és tan ampli això del gènere, uh-huh. Perquè és fantàstic, terror, anime...
És que a mi em fa molta ràbia i ho he d'explicar mil vegades. Cada vegada que parlo del festival i del gènere en programes, no a la finestra, evidentment, en altres programes, ai, és que tot és tan gore, tot és gore. I dic, no, perdona, no, no, no. No t'has pres la molèstia d'anar a veure pel·lícules i d'informar-te de veritat. Hi ha una multitud de possibilitats, no?
Sí, al final jo crec que és una mica de desconeixement, no? Jo crec que això també ho promociona el festival, no? Jo crec que el primer cop que vaig venir vaig descobrir que hi havia tantes coses aquí que era impossible que no t'agradés, no? O sigui, crec que a tothom li agrada perquè hi ha tantes possibilitats, no?
A tu quina és la pel·lícula, allò que et va marcar de gènere? Alguna?
Bueno, a mi hi ha una pel·lícula que em va marcar molt quan era petita, que era The Ring, la japonesa.
Ring.
I em va fer tanta por que crec que vaig estar un més sense dormir i
sense posar la tele, no?
I sense posar la tele, és que...
No passa els pous, tampoc.
I vos?
Crec que és la pel·li que més m'ha marcat, perquè va ser la que més por m'ha fet en la meva vida.
Mira, jo no podia veure pel·lis de por, però em van posar The Blair Witch Project i vaig estar 3 mesos que a cada cantonada veia persones. I, curiosament, vaig conèixer el nebot del director fa poc a Madrid. I, bueno, divertit, sí. Però, bueno, soc superfan de Crudo, de la Júlia Ducournau, en plan, els deia que l'he vist 30 vegades i l'he analitzat i m'agrada molt.
I ara què passarà, Mònica, amb tota aquesta iniciativa i amb aquestes tres professionals estupendíssimes?
Bueno, això ho veurem amb el pas del temps, que facin aquestes noies a casa de sensibilització d'elles, però el que veurem és això, el llançament de la convocatòria per la producció del curtmetratge, veurem el web on s'està posant ja tota la informació amb entrevistes a dones relacionades amb el gènere, directores, productors, de temps abans i actuals, per la tasca aquesta que us deia, de posar foco en el treball de dones que fins ara no s'ha comentat. I la nostra idea és fer estudis en paral·lel per demostrar aquest gap. Jo ahir a la inauguració comentava, dins del gènere la producció dirigida per dones està al voltant del 6%. I dins de Sitges, o sigui, que és secció competitiva, per exemple, només hi ha hagut una dona que hagi repetit 2 cops en secció competitiva. Dona espanyola que hagi tingut una pel·lícula, una, que és la que teníem al jurat, la Luna, i ja no va tornar a fer res més després de 30 anys. O sigui, crec que són estadístiques que cauen pel seu propi pes i que ens demostren que no és discriminació positiva, però potser hem de fer una mirada una miqueta més reforçada i pensar com a festival què podem fer, quin és el compromís que podem adquirir per intentar revertir aquesta situació.
Deixa'm dir-te que a mi m'agrada molt com has explicat, perquè a vegades penso que la immediatesa del hashtag, per entendre'ns, ens pot fer cometre errors. És a dir, l'Oscar So White està molt bé, però l'Oscar és una conseqüència. Al final, l'important és que hi hagi una base bona per el talent afroamericà. Doncs això el mateix, començar per les bases i a partir d'aquí que germini de forma natural.
Exacte, que floreixi com hagi de... De fet, abans de la xerrada que tenien de presentació oficial, ells tenen un mentor, que és el Carles Bermud, i el pobre se sentia en plan, és una llàstima perquè no sóc dona, i és, però és que no has de ser dona, o sigui, aquí fins i tot...
Jo fent la finestra indiscreta, que m'encanta que sigui la finestra indiscreta, clar, sempre ho he dit, jo sóc dona, o sigui, directament, no, però sí.
La idea és la interacció. Mm. Interacció, la saviesa, la trajectòria, digue-li homes o dones. Mm-hmm. I fins i tot el nom que vam buscar, Woman in Fat, en singular. No com a col·lectiu, no anem a promoure totes les dones al món, sinó talent femení creador dins el gènere. I això serà en singular sempre. És la nostra proposta i mesclat amb homes. O sigui, que l'audiència, que l'experiència que elles puguin gaudir d'altres mestres, sí, mestresses i mestres. O sigui, que no només han d'aprendre de dones i menys en la situació en la que estem, sinó que els homes també participin.
Ara heu de treure el nas i molt també a les escoles de cinema i anar perseguint allà on comença a germinar aquest futur.
Exacte.
Que ens cal i moltíssim. Per tant, me n'alegro molt de que aquesta primera part del programa primer que fem al Festival de Sitges, a banda de felicitar-vos per com s'ha aconseguit que aquest any, again, el festival respiri la seva autenticitat, que també ho era, però clar...
Amb una situació
difícil i tal.
I complicada,
i em sap greu que finalment sembla que la setmana que ve obriran el 100% per les sales i us arribarà una mica tard. Ja podien haver corregut una mica abans i amb 7 dies haguéssiu pogut ajudar-vos.
I un altre festival.
Però, en fi, alegrem-nos com a mínim de que torna bé el 100%. Per tant, endavant amb la iniciativa, endavant, no perdeu l'oportunitat, llanceu-vos a la piscina i a la palestra, com sigui, i aquí teniu la finestra sempre per rebre-vos, per acompanyar-vos, per admirar-vos, per agrair-vos i per donar llum i veu a coses com Woman in Fat. Per tant, Mònica, Anna, Irene, Laura... Teniu aquí, amigues. Moltíssimes gràcies.
Bona nit!
Bona
nit!
La finestra indiscreta.
Tu madre, maldito puerco degenerado. Hijo puta.
Silencio!
Ciencia imperi decus et tutamen.
Hola, en cristiano, por favor.
Estoy rodeada de idiotas. Soy totalmente diferente a mi familia.
¿Por qué nos está evitando?
Están creciendo tan deprisa.
Soy puro fuego, ¿eh, chicas?
Ha arribat una família Adams 2, que és la 4, la 5, la 24, i que al fons l'entusiasma tant com la vomitada de l'exorcista.
Vaig sortir a mitja pel·lícula, no podia més de veure els Adams a ritme de reggaeton fent tonteries. Per favor, Fausto, recuperaré la sèrie original i esperaré amb una mínima esperança que el Tim Burton faci una cosa més digna per Netflix que està preparant.
Clar, és que intenta convertir la família Adams en Hotel Transilvània.
És això, és Hotel Transilvània.
Jo crec que Alaska no l'ha vista, però quan he parlat amb ella aquest matí sí que s'ha declarat un fan total dels Adams, precisament.
És diferent, perquè les altres tenien, a lo mejor, dentro de lo que cabe, eran más clásicas. Mm-hmm. Aunque los Adams vinieran de una viñeta y los Monsters fueran una sitcom familiar, no muy distinta a cualquier sitcom familiar con familia de las que tenemos, el planteamiento, a mí, supongo que es por la edad, me gustaba más aquello. Y me sentí muy contenta cuando en los años 80, con la bola de cristal, se decidió reponer los Monsters para toda una generación, por ejemplo, que no los habían visto, que era la de la gente un poco más pequeña que yo en España.
Aviat, us ho juro, aviat us deixarem escoltar l'entrevista sencera amb l'Alaska, que ha estat una delícia del festival, un regalasso que ens hem fet avui. Però abans cal situar la cosa en el seu context, si sigui en bom o en boom, la Sílvia sempre ho té a punt.
Aquelles Strange Things de la Sílvia. Ella és una veu poderosa i una actriu que amb la seva bola de cristal va marcar una generació. Sí, amics, avui en ple Sitges visita l'estrany Alaska. But she's not afraid to die. All of her friends call her Alaska. Olvido Jarajova, més coneguda entre nosaltres com Alaska, va néixer a Mèxic. Amb 10 anys arriba a Madrid amb la seva família. Acostumar-se a la nova ciutat no va ser fàcil perquè enyorava el seu país natal. Va trobar refugi en els còmics, la lectura i la música. El seu nom no li agradava gens i gràcies a la cançó que sentim, de Lou Reed, se'l va canviar. There's a star man waiting in the sky. Alaska, amb la seva estètica punk importada d'Anglaterra i el seu amor per la música, especialment David Bowie, es va convertir en un referent de la movida madrilenya, va formar part d'aquest grup d'artistes liberals que volien canviar el panorama artístic a Espanya. Pedro Almodóvar es va fixar en ella per ser una de les protagonistes de Pepi, Lucy Boom i altres xiques del montón. Sense saber-ho, van escriure junts un capítol històric del cinema espanyol.
Dile que se vaya. Queremos hablar a solas contigo.
Ni lo sueñes, pequeña.
Como me vuelvas a llamar pequeña, te araño.
Será mejor que salgas. No te va a gustar lo que vas a oír.
No te preocupes. Estoy harto de tratar con zorras.
En el libro de la vida, que en mis sueños he leído, nuestro amor que no se olvida está vestido.
És l'òpera prima d'un desconegut Almodóvar que veu en Alaska la seva boom perfecta. Curiositats, Almodóvar va escriure el guió quan encara treballava a Telefònica. La pel·lícula va trigar un any i mig a rodar-se. Alaska va començar la pel·lícula amb 15 anys i la va acabar amb 17. La pel·lícula és molt coneguda també per la frase de Cecilia Roth de «Hagas lo que hagas, ponte bragas». La pel·lícula es va convertir en el manifest de la movida. Almodóvar, amb els anys, va reconèixer que ell només tenia l'intenció de fer una pel·lícula de dones autònomes. Sort que només volia això.
I ara, nuestro concurso, Erecciones Generales, la gran sorpresa de la noche. Erecciones consiste en que el que tenga la polla más grande, más esbelta y más descomunal y más perfecta será nombrado rey del resto de la noche.
Alaska sempre recorda que quan la pel·lícula es va estrenar a Sant Sebastià va ser tillada d'impúdica. Què va pensar d'ella el Gorina Gran? 15 anys treballant junts em donen crèdit per dir que segur que va durar la seva irreverència. Més coses, la pel·lícula va estar un sol dia a la cartellera de Múrcia perquè la van considerar subversiva. Sabíeu com s'havia de dir la pel·lícula? Erecciones Generales. Un últim apunt, Almodóvar li deu tot a la visió d'un productor català, Pepón Coromina. Pepi, Lucy, Boom és l'única pel·lícula en què Alaska ha participat com a actriu principal. Després ha fet un cameo a Airbag i ha estat dobladora en pel·lícules com Hotel Transilvània i Stand by Me de Raymond. Però on va fer carrera va ser a la televisió i a la música. Que tiene esta bola que a todo el mundo le mola. Te sientas enfrente y es como el cine. Todo lo controles una luz. Es como un ordenador personal. Es la bola. Crec que aquest és un dels moments de la temporada
quan sona la sintonia de la bola de cristal. Alaska em va acompanyar una part de la meva infantesa. Flipava quan la veia, els ninots, els cabells esbojarrats d'Alaska i aquella música. Ara he de dir que a casa no entenien que una nena tan petita estigués fascinada per aquest programa. Però Alaska ha transcendit el cinema i diria que és una de les nostres icones, destila autenticitat i carisma. La seva cançó, A qui li importa, és un cant a la llibertat i a la diferència. L'Àlex sempre recorda veure-la pels passadissos de Sitges amb Santiago Segura. Aquest any, Alaska és jurat. Sabeu què us dic? Que us deixo i que vaig a donar una volteta a veure si me la trobo i parlo amb ella una estona. A passiau!
No et perdis la samba finestrera.
Los muertitos de Gurina.
Va ser el productor de La ciutat cremada, La muerte de l'escorpión, Anta mujer, Ocaña, La ràbia, Un cos al bosc... És a dir, va produir quantitat de pel·lícules de debutants meravellosos de la història del cinema català. La mort de Josep Maria Forn, als 93 anys, mereix un tracte de favor de La finestra indiscreta. Per La piel quemada, La resposta, Companys procés de Catalunya, El coronel Macià, El somni català, però en fi, també per tota la seva trajectòria. Però en ple Sitges ara és que no podem dedicar-li el temps imprescindible. Per tant, fem un tast amb un fragment d'una bella entrevista amb ell i quan tornem de Sitges li farem l'homenatge que es mereix.
Josep Maria Forn i Costa, benvingut, bona nit. La finestra indiscreta ha de celebrar amb tu aquest Premi Gaudí.
Home, encantat de celebrar el premi amb vosaltres.
Tu ets acadèmic?
Sí, sí, jo sóc acadèmic. Jo des del primer dia vaig acceptar ser acadèmic i és molt curiós perquè ara et diré una cosa que no he explicat mai i és que no he volgut ser mai de l'Acadèmia del Cine Espanyol. Per què? Perquè jo considero que jo soc del cine català. Neix l'Acadèmia del Cine Català i llavors jo m'integro de seguida a l'Acadèmia del Cine Català.
Com a cofundador de l'Institut del Cinema Català, com a director general de cinematografia, que va ser en part dels primers anys de la transició i de la reinstauració de les llibertats democràtiques i també de l'autogovern de Catalunya. Com a president del Col·legi de Directors, mai has rebutjat les teves responsabilitats i el teu, en certa manera, protagonisme. O, com a mínim, fins i tot vas abandonar la teva carrera com a director de cinema amb la voluntat de impulsar el cinema català i de viure en directe tot plegat. Aquest sentit de la responsabilitat i de la catalanitat l'has tingut sempre, per tant.
Sí, això sí, això sí. És a dir, jo tinc dues grans amors al cinema, per les personals, no? Que un és del món, un és el cinema, l'altre és Catalunya. Per tant, aquest he de defensar jo, el cinema català. I el cinema, fet aquella discussió cèlebre del Congrés de Cultura Catalana, per mi és molt clara. El cinema català és el cinema fet en català.
Però, per exemple, La piel quemada. Ara parlem La piel quemada, que precisament al Sala 33, dissabte de la setmana que ve, després dels Premis Gaudí, emetrem amb una trobada amb tu, precisament per celebrar també el Premi Gaudí, com una de les pel·lícules emblemàtiques de la construcció d'un cinema fet a Catalunya amb una mentalitat progressista, etcètera. Però era una pel·lícula que, evidentment, no es va poder rodar en català. I, en certa manera, els protagonistes tampoc tenia sentit que parlessin català, però és catalana de socarrel.
Si ara tornés a rodar la pel·lícula, la rodaria tal com en castellà. És a dir, això no té res a veure. És a dir, la temàtica de La piel quemada és absolutament catalana. El que passa que està rodada en castellà. Això també, aquesta distinció, també és molt fàcil de fer. Només et diré una cosa, perquè vegis, quan jo vaig rodar La piel quemada, hi va haver una persona que immediatament es va interessar en conèixer-me i amb el qual vam entaular una certa relació. I què li interessava? Parlar amb mi de la immigració. Aquesta persona era el Jordi Pujol. Jordi Pujol, ens vam conèixer arrel de La piel quemada. Vull dir, per demostrar que La piel quemada és una pel·lícula absolutament catalana pels quatre costats, que parla en castellà perquè els protagonistes han de parlar castellà. I, a més, una altra cosa. En aquella època, i estem parlant dels anys 65, tots els secundaris de Lloret parlen català. Esclar, són petites intervencions, però parlen català. I els immigrants que venen d'això parlen de Catalunya i de la problemàtica de Catalunya. I ell parla de la problemàtica de l'idioma. I hi ha una escena en la qual ell comença a dir paraules en català als seus fills. Que, per cert, Això va crear un cert problema i va haver un moment que la censura volia prohibir.
Guaiteu, més habitants per Lloret.
Sí, encara n'hi caben més.
Vinga, jo la cogeré. I aquests són dels que es queden.
Millor, perquè són dels que penquen.
És veritat, i els fills d'aquests més catalanistes que vostè.
Ep, això mai, més catalanistes que jo ningú.
Qué bonito este pueblo.
¿Te gusta?
Sí, mucho.
Ya verás cómo te gustará, bueno.
Aquests són com els cargols, porta la casa a sobre.
Sí. Una bona persona, en Josep Maria Forn, i, evidentment, interessant com parla i el que diu i la seva actitud davant, precisament, del tema del català i del no català. O sigui que la finestra es compromet d'aquí dues setmanes a fer-li l'homenatge Vis que es mereix, mentre acomiadem la primera part del programa mencionant un parell de desaparicions més d'aquesta setmana del món del cinema. Marc Pilcher, 53 anys, maquillador finalista a l'Òscar per Maria Reina d'Escòcia, Premi Emmy per Bridgerton i Premi del Gremi de Maquilladors per Downton Abbey, i que també va fer el maquillatge de l'escena de les màscares, que no es veia el maquillatge, però el va fer el maquillatge a Eyes Wide Shut. I ha mort Luisa Mattioli, als 85 anys, la tercera dona de Roger Moore, qui va conèixer i amb qui es van casar després de fent El rapto de les Sabines.
Va estar 30 anys.
I que es va retirar del cinema després de fer La vella Lola.
Sarita Montiel.
I Alfonso Balcázar. O sigui que una trajectòria curiosa. I finalment, Bernard Tapie ha mort als 78 anys, polític francès, exministre, home de negocis, expresident de l'Olímpic de Marsella, arruïnat per processos, per corrupció, protagonista d'una pel·lícula de Claude Lelouch, que va fer Algú va volar sobre el riu Niu del Cucut en teatre a França, i que va gravar cançons, com per exemple, i l'acomiadem a la primera part. Sí, ara és precisament el moment, parlar de Woman in Fun i acabar amb Bernard Tapie i la seva Mai més creuré les meves xicotetes.
La première que j'ai cru m'avait semblé sincère. Elle avait l'air d'une ingénue. Elle en avait seulement l'air. Car à nos rendez-vous, toujours je l'attendais. Des heures entières, j'en devenais fou. Mes bouquets de fleurs se fanaient.